Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Per la violació, la sabadellenca de 18 anys declara en aquesta hora davant del jutge. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Els arrestats han passat a disposició judicial a primera hora del matí i han passat per diferents rodes de reconeixement. S'espera que les declaracions vagin per llarg arran de la situació administrativa dels homes. Un d'ells té vigent una ordre d'expulsió, quatre més un expedient d'estrangeria obert i un altre antecedents per robatori amb força.
Arran d'aquesta agressió sexual, la síndica municipal de Greuges, Eva Bellán, posa sobre la taula la necessitat de fer una revisió de l'espai públic amb visió de gènere. Són declaracions al matí.
Moltes entitats han demanat que es concedeixi l'espai públic des d'una visió de gènere, no? És a dir, tinguem espais il·luminats, tinguem espais segurs, sense que hi hagin espais abandonats, no? Vull dir que hi hagin que com a dones ens puguem sentir segures d'anar pel carrer, no? Una bona iniciativa és en les parades de l'autobús nocturn, no? Que paren sota demanda, no? No cal que t'esperis en una parada, sinó que pots parar en algun moment, però hi ha moltes més coses que a nivell d'espai públic es pot fer.
I en cultura, el Festival Embassat ha estat reconegut amb el Premi Indústria dels Guardons Enderroc.
Des de la revista musical han volgut reconèixer el Festival Independent del Vallès l'any que arriba als seus 10 anys d'història. Per contra, els sabadellencs Ovella Aixau i Corrandes són Corrandes finalistes en aquests guardons, s'han quedat sense estatueta.
En esports, en marxa la pista coberta el quart míting internacional de Catalunya d'atletisme.
El certamen ha començat a 6:45 amb Genzebe Dibaba com un dels reclams. Aprofitant la cita, també s'ha inaugurat la mostra Sitius Altius Fortius.
Després connectarem amb la pista coberta per saber com està anant tot plegat. Són algunes de les notícies que abordarem a la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus al centre de Sabadell, temperatures que s'estan enfilant encara més respecte als últims dies. Hem d'esperar més canvis? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. Predominarà l'ambient assolellat en general, tot i que a la nit arribaran alguns núvols alts i prims. L'anticicló manté l'estabilitat meteorològica i, per tant, la probabilitat de precipitació és inexistent. A més, la temperatura és suau i agradable amb valors que volten entre 14 i 19 graus. El que fa demà arribarà un front que farà augmentar la nuvolositat al terç nord de Catalunya amb algunes precipitacions associades, però a la resta predominarà el cel serè o poc ennuvolat per núvols alts. A banda, fins a primeres hores del matí hi haurà algun banc de boira o estrat baix a l'altiplà central. La temperatura serà semblant o lleugerament més alta, amb valors màxims al voltant de 15 i 20 graus. Les més baixes les trobarem al terç nord. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la xarxa viària catalana, trobem problemes a les carreteres més properes a Sabadell. A la C58, 3 quilòmetres de retencions a Terrassa en sentit nord, 2 quilòmetres a Ripollet, també en sentit nord, i 5 quilòmetres a Sant Quirze i 3 a Montcada, en aquest cas, per anar cap a Barcelona. A la B30 també trobem problemes a Barberà, 1 quilòmetre i mig per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud, i 3 quilòmetres a Cerdanyola, en aquest cas, en sentit nord. A la P7, 2 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud. Si mirem ja a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda Litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la Ronda de Dalt entre Diagonal i Vallcarca també en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, els 7 detinguts per suposada violació múltiple a una jove sabadellenca continuen als jutjats on estan participant en diverses rodes de reconeixement durant el dia d'avui. Les declaracions davant del jutge han començat a les 5 de la tarda, però els lletrats apunten que el procés podria dilatar-se a causa de la complexa situació administrativa dels 7 homes. Un d'ells té vigent un ordre d'expulsió, 4 més un expedient d'estrangeria obert i un altre antecedents per robatori amb força.
Tots 7 estan acusats d'un presumpte delicte d'agressió sexual, però ara el jutge haurà de determinar quin és el grau d'implicació de cadascun d'ells. Ho podrà fer gràcies a les rodes de reconeixement en què hi participa la víctima per assenyalar els autors materials de la violació, però també gràcies a les seves declaracions, que encara no s'han produït. 6 dels homes van ser detinguts diumenge en la nau abandonada on vivien, al carrer Germans Farguell de Can Feu. El 7è implicat, en canvi, va ser arrestat dilluns al vespre a una antiga sucursal bancària de la carretera de Terrassa, que la noia hauria situat com el lloc on es va perpetrar la violació. Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge, quan la jove tornava a casa després d'una nit de festa amb amics. Havia passat pels locals La República i Sabadell-Vidú al centre i de tornada a casa va ser assaltada per un dels presumptes violadors que l'hauria arrossegat a la força fins a la sucursal bancària abandonada de la carretera de Terrassa.
Arran d'aquests fets, la policia municipal està inspeccionant naus industrials ocupades. Avui n'hauria revisat almenys dues.
Els agents s'han desplaçat aquest matí fins a una fàbrica del carrer Jacint Verdaguer a Gràcia i hi ha identificat dos homes estrangers que hi viuen. Durant la intervenció, la policia i una tècnica d'urbanisme de l'Ajuntament han pogut comprovar el mal estat en què es troba l'antiga indústria, amb sostres i parets malmeses. Alhora hi han trobat roba, matalassos i carros de la compra, entre altres elements. Segons dades municipals de la ciutat, hi consten 5 naus ocupades en les quals hi viuen una vintena de persones. Es calcula, però, que unes 150 persones estarien malvivint en infrahabitatges a la ciutat.
I precisament arran d'aquest cas, la síndica municipal de Greuges, Eva Avellán, ha assenyalat la necessitat de fer un replantejament de l'espai públic de la ciutat amb una visió de gènere. En declaracions al programa Al Matí, Eva Avellán apunta a diverses queixes rebudes durant el 2018 per falta d'il·luminació en carrers determinats, una situació que impedeix les dones caminar tranquil·les.
Avellán admet que ja s'estan fent passos en aquesta línia com el nou servei de parades intermèdies dels autobusos de la TUS. No obstant això, creu que cal anar molt més enllà. De fet, fins i tot creu que cal tenir en compte altres col·lectius.
Crec que cal repensar l'espai públic amb visió de gènere, però també adaptat als diferents cicles de vida de la ciutadania, adaptat a la gent gran, no hi hagi voreres que la gent pugui caure, adaptat als infants que van a les escoles, fem camins escolars segurs, adaptada a les persones amb diferents capacitats. Ara, això sembla un míting polític, però una mica és la meva visió. M'han arribat queixes, i tot això us estic dient a partir de les queixes que he rebut, de persones invidents que han caigut perquè s'han tallat carrers, no s'han senyalitzat prou bé, no hi ha hagut ningú per acompanyar-les i s'han fet mal, no? Dificultats per poder passar amb pals, amb postes, etc.
De fet, 78 dels expedients oberts per l'oficina de la síndica durant el 2018 tenen a veure amb molèsties derivades de la degradació de l'espai públic. Entre aquestes hi ha el mal estat de les voreres, la falta de neteja dels carrers o la seguretat viària. En aquest sentit, moltes estarien relacionades amb actituds incíviques, per la qual cosa Avellán creu imprescindible l'impuls d'una ordenança de civisme. En el mateix sentit, s'ha posicionat el secretari d'Urbanisme de la FAB, Agustín Lorca.
¿Se sabe mucho la causa? Es mucho más fácil poner soluciones al problema. Otra cosa es que no la supiésemos. Hay ratas, hay cacas de gozos, bueno, pues, pero sabemos dónde están, dónde vienen. Yo ahora observo mucho dónde suelen irse los sitios que van los perros. Bueno, pues es muy fácil ir a ese sitio y observar, solamente ver. Y se vería como hay mucha gente que lo limpia.
Lorca lamenta que ara mateix l'Ajuntament no actua amb un pla global per tota la ciutat, sinó responent a problemes puntuals.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Sabadell no és atractiva per les empreses de la ciutat. Les principals mancances que detecten les companyies són les deficiències d'infraestructures viàries i el mal estat i la desconnexió d'alguns polígons. Així ho ha explicat el programa Al Matí de Ràdio Sabadell l'actual president de la Cambra de Comerç, Antoni Maria Brunet. Brunet ha anunciat recentment que no es presentarà a la reelecció per seguir al capdavant de la patronal sabadellenca, que al juny tindrà nou president.
Les empreses sabadellenques han canviat molt en les darreres dècades. S'ha passat d'una economia basada en un 80% en el tèxtil per obrir-se a indústries com la química, la metal·lúrgica o la farmacèutica. Una diversificació que ha coincidit amb la potenciació de les sinergies amb la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Escola ESDI i els centres tecnològics. Però malgrat aquesta realitat, les empreses no acaben de veure Sabadell com una ciutat competitiva. El president de la Cambra, Antoni Maria Brunet, n'explica les causes.
Dos greuges que serien els més rellevants, un que són les infraestructures públiques de transport, sobretot de transport de persones i de mercaderies, que fan difícil la comunicació tant, diríem, de les mercaderies a l'exterior com dels treballadors en els diferents polígons industrials. Per altra part, també els dèficits que tenen molts polígons industrials, alguns que no han estat ni acollits pels propis ajuntaments, amb el qual, diríem, tenen una situació de manca de serveis i de dificultats perquè els ajuntaments no hi poden invertir.
En qualsevol cas, Brunet assegura que actualment les empreses sabadellenques estan vivint una època de creixement, tot i que en els darrers temps s'ha registrat un cert estancament. Pel president de la Cambra, el que explica que les empreses s'instal·lin són molts factors diferenciats.
A pesar d'això, les empreses venen i s'hi situen, perquè la localització de Sabadell és extraordinària. El que comentàvem, doncs, el mar de sinergies que es creen amb la gent que té la comarca, pues, és impressionant, perquè aquí hi ha gent disposada a treballar, cosa que és importantíssim per les empreses, gent que treballa i gent que té coneixements, amb la qual les empreses segueixen venint aquí i ocupant, diríem, tenint ocupació, no?
Dimarts s'obre el termini per la presentació de candidatures a la presidència de la Cambra. Les eleccions per escollir el plenari, que després triarà el president, seran la primera setmana del mes de maig. Si es compleix amb aquest calendari, el juny la patronal ja tindrà nou president.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
El vicepresident del Parlament, Josep Costa, considera impossible l'absolució dels encausats per l'1 d'octubre. En declaracions a aquesta emissora, Costa ha assenyalat que un estat que va optar per la repressió i l'exhibició de força durant la celebració del referèndum no farà marxa enrere. De fet, qualifica el procés judicial de farsa.
No hi ha cap possibilitat, perquè si hi hagués justícia no hi hauria judici. El judici és una farsa i està tot manipulat perquè hi hagi una condemna. Per tant, no tinc cap esperança. Pel que deia abans, perquè varen optar per la mà dura, varen optar per la repressió i varen optar per una estratègia d'escarment. És a dir, aquí no hi ha un objectiu per part de l'Estat de fer justícia, sinó que hi ha un objectiu de castigar amb una força suficient per dissuadir l'independentisme de tornar-ho a intentar durant un període de generacions.
Pel vicepresident del Parlament, l'estratègia a seguir a partir d'ara passa per debilitar l'Estat amb diverses accions. N'ha posat aquests exemples.
Ho estan fent, per exemple, denunciant la regressió autoritària que està patint, ho estan fent, diguéssim, posant en evidència les febleses del seu sistema judicial, de la monarquia, no? La corrupció, posant, d'exemple, la politització dels tribunals, els interessos econòmics que hi ha darrere moltes de les decisions que es prenen, i posant en contradicció el que és l'autoritat de l'Estat amb els valors democràtics.
Costa també recorda que el govern català està fent molta feina malgrat la sensació de paralització que pot donar de portes en fora. En aquest sentit, apunta que hi ha una cinquantena de lleis en tràmit.
Fer la ciutat més accessible i integradora per les persones grans. Aquest és l'objectiu del Pla 60 i més, impulsat des de l'Ajuntament de Sabadell, que ha comptat amb un procés participatiu, que ha servit per decidir quines accions concretes s'han d'implementar. Per Miquel Soler, regidor de Cicles de Vida, un dels factors més importants de tot aquest pla és l'estudi previ que s'ha realitzat per determinar quins objectius calia cobrir.
Al final del que es tracta és d'aconseguir un treball basat no només en circumstàncies o no només en apriorismes, sinó a partir d'un treball que parteix d'una diagnosi de la situació en la que es troben les persones grans. Això va seguir un disseny del pla d'actuació que avui es presenta amb objectius i accions concretes a desenvolupar en aquest període que deia de 3 anys, que va del 19 al 21.
En total, són una vuitantena les accions que s'han programat dins d'aquest pla.
Així és, de fet, aquestes activitats s'han emmarcat en 7 àmbits diferents que s'han considerat primordials a l'hora de millorar la vida de les persones grans sabadellenques: habitatge, accessibilitat, transport i mobilitat, servei social, respecte, comunicació i participació social. La voluntat d'aquest pla, doncs, és agrupar-les totes sota un mateix projecte.
Ens vam plantejar de quina manera definir totes aquelles polítiques que havien de ser, doncs, no petits bolets que havien de sortir, sinó que tenien una coordinació, que partien d'una diagnosi, que partien d'un coneixement, i per tant, doncs, té una aplicació molt concreta i molt directa al conjunt de persones que formen part d'aquest grup d'edat.
El programa 60 i més s'emmarca també dins de la voluntat de Sabadell de ser més oberta cap a les persones de més edat, un objectiu que s'ha plasmat amb la incorporació de la ciutat dins de la xarxa mundial de ciutats amigues de les persones grans de l'OMS.
Més notícies del dia, en aquest cas relacionades amb la política. Francesc Xavier Baró, expresident de la secció local de l'ANC, s'incorpora com a número 2 a la llista de Lourdes Ciuró per les eleccions municipals.
Així ho avancen mitjans com el Digital i Sabadell o La Vanguardia. Baró, que serà presentat en un acte divendres al migdia, ha hagut de deixar el Secretariat Nacional de l'Assemblea per poder sumar-se a la candidatura de Junts per Sabadell.
Esquerra Republicana proposa a les forces polítiques sabadellenques un compromís signat d'unitat d'acció en el procés per aconseguir la República Catalana.
Des d'Esquerra consideren que davant de la situació actual, en què asseguren que s'estan reprimint i vulnerant els drets fonamentals per part de l'Estat, cal un compromís unànime per donar resposta al que es va votar a les urnes l'1 d'octubre. El document que posen sobre la taula els republicans mostra suport a les iniciatives que aprovin el Parlament i la Generalitat per aconseguir la independència de Catalunya.
Moment d'obrir pàgina cultural quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. El Festival Embassat ha estat premiat en l'edició 2019 dels Premis Enderroc. Els seus organitzadors han rebut aquest reconeixement pels 10 anys de trajectòria que ja porta a les esquenes aquest festival de música independent del Vallès. L'Embassat, però, no serà l'únic protagonista de la gala. Grups com els Catarres o Doctor Prats encapçalen la llista de nominats. Contràriament, els grups sabadellencs Ovella Xau i Corrandes Són Corrandes s'han quedat sense opcions de poder arribar a aquesta cerimònia final, que tindrà lloc el 28 de febrer a Girona.
El Festival Sabadellenc Embassat ha rebut avui el seu primer premi en reconeixement als 10 anys d'història del certamen. Arnau Solsona, un dels impulsors del festival, explica que aquest reconeixement ha servit per reclamar una descentralització de la cultura.
Bandera i amb el discurs doncs, de poder fer una miqueta descentralitzar la cultura a Catalunya, poder donar a conèixer aquestes propostes emergents que no fa falta que acabin consolidant-se al llarg del temps, perquè de fet molts dels grups que nosaltres hem pogut portar, aquests grups grans han vingut a l'Embassat quan eren més petits.
Mirant cap al futur, Solsona reconeix que al festival encara li queden alguns detalls per polir. Assegura que per molt que avui hagin rebut aquest reconeixement, el que ells desitjarien és que fossin els sabadellencs els que estiguessin orgullosos de l'Embassat.
Està molt bé doncs, que l'escena catalana, músics i premsa des de fora ens reconeguin, però també ens agradaria que crec que encara els de Sabadell ens costa una miqueta més, que és que fer-nos nostre el festival, no? I que ens sentíssim una data orgullosa, que ens trobéssim com una referència on tothom hi és i ningú hi falta.
Recordem que la desena edició de l'Embassat se celebrarà els dies 14 i 15 de juny a la Bassa. Saliste del mar y no pude
encontrar esa corda. I avui també s'han donat a conèixer la llista de finalistes d'aquesta edició dels Premis Enderroc. Els Catarres, Doctor Prats i l'ex-Operación Triunfo, Alfred García, encapçalen la llista de nominats. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba.
Així és, els Catarres han estat el grup amb més nominacions, 5 concretament. Opten a premis com millor disc pel seu últim treball anomenat Tots els meus principis, però també opten el premi millor artista en llengua catalana. A la llista de nominacions els segueixen Alfred García i el grup vallesà Doctor Prats, amb 4 nominacions cadascun. Per la seva banda, els artistes sabadellencs nominats a les semifinals s'han quedat a les portes de l'èxit. Ovella Xau no ha passat a la següent ronda de la categoria millor videoclip, ja que ha perdut davant de grups com precisament els Catarres. Per la seva banda, Corrandes Són Corrandes ha vist com grups novells com la Balca en Paradise Orchestra li prenien el lloc a la categoria de millor grup de folk. Els Premis Enderroc s'entregaran el dia 28 de febrer a l'Auditori de Girona, on es podrà gaudir de les actuacions d'artistes com Joan Dausà, Els Pets o Oques Grasses.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc. This is a journey into
sound. Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres, una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell, els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Moment de sortir fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat general. Els presos de Soto del Real reben la notificació judicial per presentar-se davant del Tribunal Suprem el 12 de febrer.
El divendres 1 de febrer el Tribunal va assenyalar l'inici del judici per al dimarts que ve i ara, dies més tard, aquesta comunicació els ha arribat formalment a la presó. Tanmateix, alguns advocats han sol·licitat als magistrats que donin un marge més ampli de temps per tal de tenir totes les proves i documents aportats per les defenses i que encara no se'ls han entregat. Alerten que, si no, hi ha vulneració del dret a la defensa i a un judici just.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya assumeix la querella de la Fiscalia contra la regidora de Pineda de Mar i diputada per coaccionar hotels l'1 d'octubre.
La querella es va presentar contra Mònica Palacín, d'Esquerra, tres regidors més del PSC i el cap de la policia local del poble per haver presumptament pressionat i coaccionat hotels de la localitat perquè fessin fora els policies antiavalots desplaçats a Catalunya per l'1 d'octubre. La querella es va presentar als jutjats d'Arenys, que ara s'ha inhibit en favor del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel que fa Palacín, ja que és aforada del Parlament.
La Fiscalia manté la petició de processament per als terroristes del 17 d'agost.
El jutge Fernando Andreu va processar els tres membres de la cèl·lula terrorista el passat 10 d'octubre i, posteriorment, el 15 de novembre va rebutjar els recursos de les defenses i va confirmar els processaments per integració, organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius, d'estralls i col·laboració amb organització terrorista. La Fiscalia ha demanat ara que es rebutgin els recursos de les defenses i es mantingui el processament tal com el va dictar el jutge instructor.
I un últim apunt, Andorra reconeix Guaidó com a president de Veneçuela.
L'executiu del país veu imprescindible iniciar un procés polític perquè els veneçolans puguin decidir el seu futur.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Des de 6:45 de la tarda s'està celebrant a la pista coberta la quarta edició del Míting Internacional de Catalunya d'Atletisme. El moment més esperat arribarà en uns minuts amb la participació de l'etíop Genzebe Dibaba en els 1.500 metres. Anem fins a la pista coberta. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs serà concretament a les 8:20 quan aquesta cursa, aquesta prova dels 1.500 metres tanqui aquest Míting Internacional de Catalunya en pista coberta aquí a, com diem, a Sabadell, amb la presència de l'etíop Genzebe Dibaba, que intentarà trencar el rècord del món dels 1.500 metres. També hi haurà la participació en aquesta mateixa prova de la sabadellenca Montse Mas. A 6:45, en qüestió de 5 minuts, ha de participar en els 400 metres l'altre sabadellenc present aquí en aquest míting, el sabadellenc, com diem, Roberto Tello. Com diem, la gran atracció és Genzebe Dibaba. Ara mateix tenim un parell de finals acabades, les dels 60 metres, les dels velocistes. En categoria femenina s'ha imposat l'atleta de Bahrain Hajar Saad Alameri amb un temps de 7:52, i en categoria masculina la victòria ha estat per Artur Cisé Liburià amb un temps de 6:64, un atleta que l'any passat va baixar dels 10 segons. Abans d'aquest míting internacional de Catalunya en pista coberta, un quart d'hora abans s'ha inaugurat l'exposició Sitius Altius Fortius aquí a Sabadell. De fet, a l'entrada d'aquesta mateixa pista coberta, un recull de 75 elements, tots ells recol·lectats pel president de la JAS, Josep Molins, en una inauguració on hi ha estat present la tinenta d'alcalde Marisol Martínez, també l'alcalde de la ciutat, Matías Arracán.
Moltes gràcies, Pau, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
I de l'atletisme al futbol, perquè el Centre d'Esport Sabadell ha tornat aquest matí als entrenaments per començar a preparar la visita de diumenge contra l'Ontinyent. Davant hi haurà un rival que va estar a punt de desaparèixer fa una setmana. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Finalment, un grup d'empresaris locals va reunir els diners necessaris per pagar les nòmines endarrerides als jugadors. Tot i això, l'Ontinyent és en zona de descens i només ha guanyat un partit en el que portem de 2019. Ara bé, la plantilla del Sabadell no refia d'aquests problemes econòmics. En roda de premsa, l'extrem Antonio Domínguez ha posat com a exemple una experiència personal quan era jugador del Recreativo de Huelva.
Con el Recre viví una experiencia muy parecida, incluso peor, porque a nosotros nos llegaron a deber hasta casi 10 meses, ¿no? Y bueno, es una... No se habla de fútbol y al final, pues mira, no se habla de fútbol y llega el sábado y estás hablando todavía del tema de los impagos, pero bueno, ellos tampoco es que le deban tantos meses, pero es cierto que cuando sales el domingo al partido, pues se te olvida, ¿no?
A l'entrenament d'aquest matí ha destacat la presència dels jugadors del filial, Marc Pilar i Fran, i Esturgó, Jandro i Froi, del juvenil A. Recordem que l'Ontinyent Sabadell es disputa aquest diumenge a 17:45 de la tarda, des de mitja hora abans, a Ràdio Sabadell.
El Sabadell femení disputarà diumenge el derbi de la Lliga Preferent contra el Terrassa. Les arlequinades necessiten una victòria per passar pàgina a l'ensopegada patida en l'últim partit a Vilafranca.
3-1 van perdre la capital la penedesenca, amb la qual cosa l'equip agarenc s'ha escapat 3 punts a la taula, un rival que a priori havia de lluitar per la permanència, però que ha tret el cap des de fa setmanes de la zona compromesa, com ha subratllat l'entrenador arlequinat Àngel Codina.
De mica en mica s'ha anat consolidant, s'ha anat treballant, s'ha anat reforçant i ha anat sortint a flote, i això ha fet doncs, que sigui un equip molt sòlid, un equip molt, molt regular, i això ja està fent doncs, això, estar a mitja taula tranquil·les, quan potser al principi era un equip candidat a estar a la zona baixa.
Diumenge a les 12 jugarà a Olímpia aquest Sabadell-Terrassa femení. Cudi recupera algun efectiu per al derbi, tot i que seguirà tenint baixes per lesions.
Els germans Pajares afronten el campionat d'Espanya d'esquaix amb objectius diferents. En el quadre masculí, l'Iker aspira al triomf, mentre en noies la Maria ha lamentat el delicat moment que travessa l'esquaix femení del país.
Comencem pel quadre masculí. El sabadellenc arriba a Conca com a cap de sèrie número 3 i amenaçant el gran favorit, el gallec Borja Golán, que està tocat físicament.
Porta 16 o 17 anys consecutius guanyant aquest campionat, que ve arrossegant una lesió de fa uns mesos i no sabem ben bé com estarà, com ens el trobarem.
Un Pajares que ha pujat aquesta setmana fins al lloc 63 del rànquing mundial. La seva germana Maria, en canvi, té un panorama diferent. Algunes de les millors jugadores del país, com la 7 cops campiona d'Espanya, Gisela Aranda, han decidit renunciar a l'estatal. La del Malibu Esportiu confessa que la manca d'ajudes per a un esport minoritari com l'esquash és el motiu pel qual cada cop hi ha menys practicants.
El fet de que el campionat d'Espanya jugui Cuenca doncs, s'ha vist molt reflectit també en el número d'inscrites. És un pes econòmic molt gran desplaçar-te fins allà, sobretot la gent que ve de molt lluny, i el fet de que les jugadores rebem molt poques ajudes econòmiques suposa que aquest cost l'haguem d'assumir totes soles.
De les 550 llicències d'esquash a Espanya, només una setantena són noies i d'aquestes tan sols 14 s'hi han inscrit. Maria Pajares, per exemple, fa temps que ha prioritzat els estudis per damunt de l'esport i a Conca es conforma passant dels quarts de final.
David de la Cruz ha estrenat la temporada avui a Oriola. El sabadellenc està 35è a la contrarrellotge amb la qual ha començat la volta a la Comunitat Valenciana.
El de Campoamor, cap de files de l'Sky, en aquest Gran Premi Banc Sabadell ha aturat el crono a 32 segons del guanyador de l'etapa, el noruec Boasson Hagen. De la Cruz llueix el dorsal 11 en aquesta volta a la Comunitat Valenciana, que acabarà diumenge amb una etapa entre Paterna i València.
El Global Bàsquet torna a la competició després de dues setmanes de descans. Els sabadellencs enceten la segona volta del campionat amb un partit clau contra el CUE, el Joventut de Badalona.
Els sabadellencs no han guanyat encara cap partit al pavelló del Nord, però el jugador Xavi Vendrell assumeix la pressió de no poder fallar dissabte davant la penya.
És un rival directe que tenim que imposar-nos fàcil amb ells, perquè ara mateix està sense cap victòria. Llavors nosaltres hem de treballar dur per, de cara a aquest partit, sobretot poder emportar-nos la victòria.
L'equip d'Òscar Trigo és cinquè abans d'encetar la segona volta del campionat dissabte 6:45 contra el Joventut.
I un últim apunt, preocupació a l'Oar Gràcia per la situació del seu sènior femení. Les verd i blanques fa setmanes que són dins del descens i que tenen la salvació a 2 punts de distància.
L'equip de Dani Lara sap que jugarà la permanència en els duels directes contra el CUE, l'associació lleidatana i l'antepenúltim, l'Agustinos. Tot i l'actual ratxa negativa, Salvador Gomis, president gracienc, ha vist millores en les últimes setmanes.
Llàstima que el primer equip femení, tot i anar-se veient una millora, doncs no acaba de tenir la sort d'aconseguir 2 punts que la facin agafar una mica més de confiança. Però bé, mica en mica, mentre els altres resultats també ens acompanyin, jo crec que tenim l'esperança de poder mantindre la categoria. Estic convençuda que les nostres noies ho aconseguiran.
Diumenge a les 12, les de Dani Lara visiten el Dominicos a Saragossa.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 6 de febrer. Recordeu que tot el que us hem explicat ho podeu trobar al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i les actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. No marxeu, que ara arriba a 13, a les 8 la Mona al Taló i a les 9 el Xocolat Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.